Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Els eurodiputats han decidit avui afegir un nou punt a l'ordre del dia dins el ple que se celebrarà aquest dimecres, un debat sobre la situació viscuda a Catalunya a partir de l'actuació policial amb motiu de la celebració del referèndum ahir diumenge. Aquest debat d'urgència tindrà lloc a Estrasburg, d'acord amb l'anunci que ha fet aquesta tarda el president de l'Eurocambra, Antonio Tajani, després que s'ha fet una valoració i una votació en aquest sentit a l'inici de la sessió. El ple de l'Eurocambra celebrarà el debat sota el títol Estat de Dret, Constitució i Drets Fonamentals d'Espanya arran dels esdeveniments d'ahir a Catalunya. Uns fets que continuen portant cua. Avui hi ha hagut diferents declaracions i també concentracions al carrer. Per exemple, la d'un quart d'hora a les 12 del migdia, convocada a tots els centres de treball per la taula per la democràcia. També hi ha jornada d'aturada general prevista per a demà, a la qual s'han sumat finalment els dos sindicats multisectorials majoritaris, la UGT i Comissions Obreres, que han aclarit, però, que està desvinculada de qualsevol possible declaració d'independència. El president Carles Puigdemont, per la seva banda, en una declaració institucional aquest matí, ha recordat que el que s'ha viscut aquest diumenge ha provocat un clam internacional en un moment en què es demana mediació. El president de la Generalitat exigeix la retirada de tots els efectius policials destinats a Catalunya per les accions, diu, de repressió. El govern espanyol ja ha dit que no accepta aquesta mediació. I encara un últim apunt sobre el que són aquestes últimes hores. El sí ha guanyat, segons el recompte realitzat, amb el 89% al referèndum. Hi ha més de 2.200.000 paperetes comptabilitzades. El govern català diu que s'ha votat amb enormes dificultats i que en condicions normals els experts afirmen que s'hauria pogut arribar al 55%. Sembla que és del 42,3% finalment aquesta participació. El no ha obtingut uns 176.000 vots i la resta entre blancs i nuls. I acabem recordant que un atemptat a Las Vegas, reivindicat per Estat Islàmic, ha provocat 50 morts i centenars de ferits, uns 300. L'última xifra és 58, la de víctimes mortals. El franctirador des del pis 32 d'un hotel ha disparat i ha provocat aquesta matança. Fins aquí l'actualitat. Ens quedem avui a la veu de Càritas.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Go and throw your troubles away in the deep blue sea.
Del 29 de novembre al 3 de desembre, vine amb el Club Més Amics a viure les llums de Nadal de Nova York. Viurem uns dies increïbles en una de les ciutats més màgiques del món. Visitarem la Liberty Island i l'Ellis Island, Wall Street, Times Square, el Midtown i la Cinquena Avinguda, Harlem i la Universitat de Columbia, el Central Park i, evidentment, la pista de gel i l'arbre de Nadal del Rockefeller Center. Del 29 de novembre al 3 de desembre, viu les llums de Nadal amb nosaltres, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2777 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit, amics i amigues, novament. L'Església que fa camí a Catalunya ha dit la seva en les últimes hores sobre les intervencions violentes, en molts casos, de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ahir, durant la jornada en què molts catalans van voler votar. Sabem que altres no, i el bisbe de Solsona en el seu comunicat expressa igualment el respecte pels qui no estaven d'acord amb la celebració d'un referèndum a Catalunya en aquestes condicions, però també reconeix el mateix bisbe Novell el que és el legítim dret, diu, del poble de Catalunya a exercir el seu dret a l'autodeterminació. Però centrant-nos en el tema de la violència, Jaume Pujol, arquebisbe de Tarragona, feia ahir dos tuits en què manifestava que la situació de violència que es viu és deplorable i que cal que s'aturi aquesta violència i també els enfrontaments per trobar una sortida pacífica i democràtica i encomanar-ho tot, concluïa el Déu de la Pau. L'arquebisbe i cardenal Joan Josep Omella també feia seva aquesta frase i l'expressava en un missatge posterior. Igualment, els religiosos i religioses han fet sentir la seva veu, com també l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, que en un tuit deia: condemnem les actuacions violentes contra ciutadans pacífics. I aquesta casa, Ràdio Estel, ha fet un comunicat avui mateix en què igualment expressa aquesta condemna. Un missatge que hem reproduït en diferents moments de la programació d'avui, però del qual també volem reproduir-vos, volem dir-vos ara almenys alguna frase. Ràdio Estel i Catalunya Cristiana van néixer amb el propòsit de propagar l'humanisme cristià en tota la seva amplitud, ideari que continua sent la base de la nostra raó d'existir. Volem manifestar públicament la nostra condemna a les actuacions que els cossos policials de l'Estat van exercir ahir a Catalunya durant la jornada electoral. Pronunciaments que van senzillament en coherència amb el gran compromís que l'Església Catòlica té i ha de tenir amb la caritat, la pau i l'amor. Avui Càritas d'Urgell serà protagonista. Conversarem, després de la reflexió inicial que ens farà el secretari general Carles Martín, amb el director de la mateixa Càritas d'Urgell, Josep Casanova, que ens presentarà el nou projecte Grapats Activa't, una secció de l'empresa d'inserció Nou Grapats. El testimoni serà d'Àngel Noé Ramírez, un usuari de Càritas diocesana de Barcelona, que després de fugir de la violència al seu país, Hondures, porta 11 mesos i ha trobat una feina de cuidador aquí. Vindrà acompanyat de la treballadora social Alba Martínez i d'un dels responsables de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Julià. Això amb les notícies, l'agenda i una mica més aquí a Ràdio Estel. Salutacions de l'equip de la veu de Càritas amb el Toni Huguet, la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la diòcesi.
Com que la diòcesi protagonista és Urgell, avui la reflexió ens arriba de la mà d'aquesta Càritas diocesana. Connectem amb la seu. Allà tenim el secretari general de Càritas d'Urgell, Carles Martín. Senyor Carles Martín, bona nit, endavant.
Bona nit. Càritas, com a organisme oficial d'acció caritativa i promoció social de l'Església, té per objectiu fer possible que la nostra Església sigui fidel al mandat de Jesucrist de ser Església caritativa i solidària, al servei dels més necessitats i dels més desfavorits de la nostra societat. Per tal de complir aquesta missió evangèlica, Càritas es marca tres fins específics que marquen els pilars sobre els quals es sustenta la seva raó de ser. Aquests fins són l'animació de la comunitat cristiana i la seva sensibilització per l'acció caritativa i social, és a dir, facilitar la tasca del voluntari, ajudant-lo a ajudar, fent possible que es compleixi el missatge de Crist de que el que feu amb el més petit ho feu a mi mateix. Tots sabem, per altra banda, que per molt que doni un voluntari en la seva tasca social, sempre serà molt més el que ell rep de l'experiència viscuda. En segon lloc, la intervenció social, tant en el camp assistencial com en el de la promoció social i en la denúncia de situacions injustes. És a dir, l'acció social en tants camps necessaris i la denúncia de situacions injustes, per tal de cridar l'atenció dels que estan més allunyats d'aquestes realitats. I en tercer lloc, la comunicació cristiana de béns, és a dir, donar la possibilitat als que puguin i vulguin d'aportar una part dels seus recursos per ajudar a cobrir necessitats dels més necessitats. I ens ho diu Jesús: si algú posseix béns de la terra i veu el germà patir necessitat i li tanca el cor, com pot romandre en ell l'amor de Déu? No estimem de paraula, sinó amb obres. Aquests tres grans fins, l'animació de la comunitat cristiana, la intervenció social en el camp assistencial i la comunicació cristiana de béns, són els eixos que ens permetran transformar la societat des de la misericòrdia, amb el compromís d'acollir, acompanyar i treballar amb persones en situació de pobresa, vulnerabilitat i de necessitat, per tal que siguin protagonistes del seu propi alliberament. Però aquesta tasca silent de totes les persones implicades a Càritas topa amb un model de societat que ho fia tot al rendiment econòmic, incrementant les desigualtats, la precarietat laboral i la marginació d'amplis sectors socials, provocant que en molts casos les persones entrin en un cercle tancat d'exclusió del qual sigui gairebé impossible sortir-se'n. Així, ens ho indiquen les dades dels diferents estudis que analitzen la pobresa a la nostra societat, on es constata que, tot i el missatge oficial que estem sortint de la greu crisi econòmica que estem patint, no ha canviat gaire la situació dels més pobres. Més aviat al contrari, s'està incrementant el nombre de persones en situació de risc d'exclusió social, on l'accés al món laboral ja no és una garantia de sortir de la situació de risc d'exclusió, sinó de perllongar la precarietat. Transformar aquest model de societat des del respecte i l'amor al proisme és el repte i el compromís de Càritas i els seus voluntaris per a un futur diferent i molt millor per a tots.
Moltíssimes gràcies, Carles Martín, secretari general de Càritas d'Urgell, per haver-nos acompanyat i haver-nos fet aquesta reflexió tan oportuna. Una abraçada, bona nit i fins una altra.
Bona nit, gràcies.
Adéu-siau.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Durant els mesos de juliol i agost, 12 nens i nenes de la Vall d'Aran van poder gaudir del programa de Càritas Estiu a Càritas 2017.
Es van realitzar diferents tipus d'activitats esportives, tallers de cuina, pintura, papiroflèxia i manualitats amb goma Eva, així com un repàs diari a la lectura i les matemàtiques. I com a ingredient principal es va treballar el respecte, la caritat i el companyerisme, valors bàsics per a Càritas. Per poder fer aquest programa, es va comptar amb l'ajuda de dues joves voluntàries. També van col·laborar en aquest projecte l'Ajuntament de Viella i el Consell General d'Aran.
El diumenge anterior, el dia 24 de setembre, Càritas d'Urgell va participar en la fira d'entitats que es va realitzar a la plaça Mercadal de Balaguer.
Aquesta fira d'entitats, organitzada per l'Associació de Dones d'Almatà, busca que les diferents associacions balaguerines i de la comarca de la Noguera puguin mostrar les activitats que fan al llarg de l'any, es donin a conèixer i comparteixin la seva vitalitat associativa. Aquest any es va incorporar el comerç just i productes d'espai grapats, a més de la promoció de l'activitat municipal que es farà properament.
Dimarts passat va finalitzar el termini que el govern espanyol havia establert amb la Unió Europea per acollir 17.337 persones refugiades. Aquest compromís no s'ha complert i en 2 anys l'Estat espanyol només ha acollit 1.983 d'aquestes persones refugiades.
Davant d'aquesta situació, Càritas Diocesana de Barcelona va denunciar dimarts passat que el govern espanyol no ha fet cap gest per dur a terme una política activa i real en favor de les persones refugiades. L'entitat considera que el Pla Estatal de Refugi és molt rígid i no garanteix que les persones refugiades que ja han arribat puguin ser totalment autònomes en 18 mesos. Per això, durant el setembre de 2015, Càritas Diocesana de Barcelona va posar en marxa el Servei d'Ajuda a les Persones Refugiades, un programa complementari al Pla Estatal de Refugi, que actualment està atenent 83 persones, 35 famílies, procedents de països que poden optar a asil o refugi. Càritas Diocesana de Barcelona es va sumar a les demandes de Càritas a Europa i va instar el govern espanyol a no abdicar dels valors i les obligacions de protecció de la Unió Europea amb el pretext de frenar la migració.
La Universitat Politècnica de Catalunya, Càritas Diocesana de Terrassa i la Facultat d'Òptica i Optometria de la mateixa ciutat de Terrassa van signar dimarts passat un conveni de col·laboració a través del qual els tècnics assistencials de Càritas de les poblacions adscrites a la diòcesi de Terrassa derivaran persones necessitades d'atenció a la seva salut visual al Centre Universitari de la Visió.
Aquest conveni s'estén a les delegacions de Càritas Diocesana de les 54 poblacions integrades a les comarques del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, que apleguen una població aproximada d'1.300.000 persones i s'emmarca en el programa Universitats amb Cor de Càritas Diocesana de Terrassa.
Altres notícies de l'actualitat, com ja explicàvem dilluns passat en aquest programa La Veu de Càritas, el Papa va inaugurar dimecres passat durant l'audiència general a la plaça de Sant Pere la campanya mundial sobre migració Comparteix el viatge que ha posat en marxa Càritas Internacionalis. El Sant Pare va afirmar que l'esperança és el que impulsa els cors d'aquells que emprenen el viatge i va reafirmar de forma emotiva la necessitat d'establir relacions entre migrants, refugiats i comunitats locals.
El Papa Francesc va assenyalar que el desig de trobar-se, de conèixer-se mútuament i de dialogar és també el que impulsa els cors d'aquells que acullen i que l'esperança és el que impulsa a compartir el viatge de vida, com ho recorda la campanya de Càritas. El Sant Pare va animar a no tenir por de compartir el viatge ni de compartir l'esperança, i va fer el gest d'estendre la mà obrint els seus braços, un gest que Càritas ha posat en el centre de la seva campanya com a símbol d'una acció global específica per conèixer migrants, escoltar les seves històries i compartir els seus viatges. Per això, Càritas ha demanat als seus voluntaris i col·laboradors de tot arreu que s'assumin a aquest gest en una campanya de conscienciació a les xarxes socials.
I Càritas Urgell va inaugurar dissabte un nou centre d'atenció a la població de Tremp, que té per vocació fomentar la participació comunitària i ser un espai de suport i atenció de les comunitats cristianes a les persones més fràgils de la societat. L'acte va comptar amb l'assistència de l'alcalde de Tremp i de nombroses personalitats locals i va ser presidit per l'arcabisbe Joan Enric Vives com a president de Càritas d'Urgell.
El centre d'atenció s'ha instal·lat al carrer del Forn, número 39, en un espai cèntric de la població i amb bona accessibilitat, en el que es treballarà en l'atenció a les persones, en la formació laboral, en l'acompanyament i el reforç escolar. En les seves instal·lacions hi ha un espai grapat de participació i col·laboració. A l'actualitat ja s'han dut a terme activitats i s'han iniciat les atencions a les famílies i la formació i integració lingüística de les persones. El centre de Càritas a Tremp potenciarà la participació ciutadana a través de l'espai Grapats. S'hi realitzaran tallers de costura, de llengua i de manualitats i s'obre la possibilitat de crear i mantenir col·laboracions entre els diferents espais intercanviant articles o talleristes. Aquest centre formarà part de la xarxa d'atenció de Càritas, que ja té centres oberts a Balaguer, Puigcerdà, la Seu d'Urgell i la Vall d'Aran.
La Veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. el treball caritatiu de la setmana.
Segurament recordareu que Càritas d'Urgell té en marxa ja fa uns quants mesos, bastants, el seu projecte, que ja és una realitat, d'empresa d'inserció laboral, Nou Grapats. N'hem parlat amb el seu director i avui volem conèixer una secció d'aquesta empresa d'inserció laboral. Es diu Grapats Activa't. De Grapats Activa't en parlem tot seguit amb Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell. Ell ens acompanya des de l'estudi de la Seu d'Urgell. Senyor Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit.
Com està?
Pues bé, engrescat i animat.
Animat i engrescat a seguir fent el que fa Càritas. Especialment avui ho diem també després d'un cap de setmana complicat, d'un diumenge ahir concretament molt complicat socialment i políticament, oi?
Sí, molt.
Bé.
I a més una mica trasbalsats, no?
Trasbalsats tots per les coses diverses, no? Des de les legítimes posicions de cadascú, que evidentment són variades, però amb uns fets que no agraden, això sí que no agraden a ningú. Bé, senyor Josep Casanova, què és Grapats Activa't? Entrem en matèria.
Bé, el nom ja ho diu una mica. Grapats és el nom de la comercial, diríem, de l'empresa d'inserció, que jurídicament el nom és Nou Grapats Empresa Inserció, però com el nom comercial que fem servir o la marca és Grapats, doncs Grapats Activa't, i la paraula ho diu una mica, Activa't d'activar, és un projecte que l'han fet a partir d'una experiència que teníem ja en una aula a Càritas amb uns joves amb problemes o limitacions mentals. Per tant, estem parlant de discapacitats mentals, i que ja veníem treballant des de fa 2 anys, doncs vam veure un moment determinat que això es tenia que replantejar. I a part, també ens han anat adonant, en el cas de la nostra societat, que hi havia una realitat, una petita realitat, d'un col·lectiu de joves, avui dia joves ja sabem que s'allarga molt avui la joventut, no? Uh-huh. I que aquest col·lectiu d'aquestes persones una mica poc visibles, calia pues, donar-li una proposta o calia fer una, diríem, actuació concreta. I aquí de què es tracta? Bé, es tracta de joves que tenen unes limitacions, que no estan treballant i que difícilment l'empresa ordinària els ocuparà. Perquè l'empresa ordinària intenta ocupar, segons la llei també, pues, persones amb discapacitats, però va molt de cara a les discapacitats, diríem, físiques, que són diferents de les mentals. Les discapacitats mentals requereix un acompanyament més proper i requereix una feina específica per cada un treballador que tingui aquesta problemàtica. I llavors, bé, teníem aquest tema. Aquest tema el podíem enfocar de 2 maneres. Una, creant un centre especial de treball, hi ha la llei catalana que ho contempla, és una figura jurídica diferent de l'empresa d'inserció, o teníem la possibilitat d'obrir o crear una secció nova dins de l'empresa d'inserció. Només per fer referència, una empresa d'inserció sempre és com una passarel·la, no? El que hi entre, l'objectiu és que entre 1 i 2 anys vagi amb una empresa ordinària.
Sí.
Però en aquest cas, en aquest col·lectiu, és difícil pensar, ojalà poguéssim, no? Pensar en inserció laboral. Aquest, el que primer que hem de pensar és en ocupar, però no ocupar per passar el dematí, passar les estones fent alguna cosa, sinó també ocupar-los amb un treball que és remunerat i que ell també es té que sentir com a partícip d'un projecte empresarial.
Sí, en altres paraules, no és treballar del que sigui per guanyar un sou i refer la vida, sinó...
Correcte, és treballar en una empresa.
En una empresa, a més, que sigui el més òptima possible les característiques personals del qui s'hi acull.
Correcte. I llavors, enfront a l'experiència que estàvem veient, que entitats, centres especials de treball, per un tema de subvencions públiques, estaven passant a empreses d'inserció, per un tema que de conjuntural de subvencions, vam dir, bueno, pues l'estratègia en aquest moment és obrir una secció en vez de fer un centre especial de treball. Sabem que aquest col·lectiu, màxim que els podem tindre dins de l'empresa d'inserció per qüestions legals, perquè l'empresa d'inserció està limitat al màxim a 3 anys doncs, bueno, doncs tenim de coll 3 anys per plantejar més tard si fem un centre especial de treball. Bé, vam projectar fer el projecte. El primer tema que ens vam adonar és que calia crear línies d'activitat diferents per poder, diríem, encaixar els perfils d'aquestes persones amb l'activitat específica. O sigui, hi ha un que serà molt hàbil o tindrà possibilitats de treballar d'una manera i els altres, un altre treballarà, podrà fer una altra cosa, no? I això es tracta, doncs, de tindre una oferta d'activitats diferents. I amb aquesta idea, doncs, hem començat el projecte. Ja fa 3 mesos que està en marxa. En aquest moment hi ha 8 persones contractades. D'aquestes 8 és el que ens han fixat. Tenim gent a la cua per entrar-hi, per tant, vol dir que no ens hem equivocat, per, diríem, per als destinataris del projecte. I amb aquest procés també estem aprenent, perquè, clar, una cosa és les teories, una altra cosa és el que a primera vista et sembla que podria ser, i ara pues, estem aprenent de que aquesta gent necessita molt acompanyament, per tant, hi té que haver uns monitors, necessita molt de trobar-los la feina adequada al perfil seu, però també necessita una certa canvi, no? Si sempre està fent el mateix, veiem que tampoc va massa bé. I llavors hem d'intentar buscar com una certa rotació, no? Un temps en un lloc i un altre temps en un altre lloc. I això és una mica l'apassionament d'aquell projecte, no? Com fer perquè allò sigui útil amb aquella persona. I per ser útil has d'estar molt observant i provant. I fins quan no acabes de trobar prou bé l'encaix, al principi estàs una mica neguitós.
Naturalment. Senyor Josep Casanova, ja funciona, per tant, aquesta secció Grapats Activa't. I quantes persones s'hi estan acollint, de moment, o estan...
De moment tenim 8 persones contratades, que és el cupo que ens han fixat, de moment.
8 persones.
Clar, hem de pensar que sempre hi ha al darrere el tema dels números, no?
Sí, és clar. Els números han de sortir per retribuir,
clar,
aquestes persones.
Nosaltres el que hem dit, bueno, pues, sabem que és un col·lectiu que a nivell de rentabilitat econòmica, vull dir, és deficitari, pues, si nosaltres establim un cost per cada treballador d'aquest col·lectiu de 5.000 euros, ja en tinc 8, pues, jo tinc que pensar que cada any 40.000 euros hauran de sortir d'algun lloc, no? I per això ens hem fixat un cupo de 8. Ojalà que un dia tinguem la financiació o el suport més ben resolt, doncs que puguem-ne agafar més. I amb aquesta història doncs, també estem treballant molt amb les entitats i empreses de la comarca o província presentant el projecte, explicant-lo, perquè el que intentem és que també sigui un projecte participatiu per part de la societat. O sigui, que no siguem sols nosaltres, sinó que hi hagin entitats o empreses que s'adhereixen al suport del projecte d'aquest de l'Activa't.
Grapats Activa't funciona físicament a la Seu d'Urgell, igual.
Correcte.
Que Nou Grapats. I des d'allà, doncs, en tot el territori de la diòcesi és on es busca la manera de donar sortida a aquestes persones.
Correcte. Però, claro, és que ahir, per exemple, el dissabte vam tindre el Consell Diocesà,
sí,
i em plantejaven si això es podria estendre en poblacions del Bisbat, no?
Sí.
Dic, bueno, de moment no podem córrer tant.
Clar, comencem per la ciutat de la Seu.
Bueno, perquè tot això requereix infraestructura, requereix línies d'activitat, i primer hem d'ordenar el que tenim ja iniciat, perquè estem també en un procés de desenvolupament del projecte Nou Grapats, encara que portem quasi 3 anys, però això és un projecte empresarial, no s'acaba mai, sempre estàs modificant o replantejant.
Avui ens acompanya en la primera part de la veu de Càritas a Ràdio Estel Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell. Ens parla de fer les coses, doncs, a poc a poc, dintre de les possibilitats, amb la màxima eficàcia, però sense presses excessives, que a vegades poden sortir cares, vaja.
Bueno, una mica com diuen les tortugues. Sí. Lentos, però sin pausa.
Exacte. O qui va piano va lontano, es diu en italià.
Correcte.
Qui va a poc va lluny, arriba lluny. Bé, Josep Casanova ens està explicant el que és la secció Grapats Activa't, i podem dir que tant nou grapats, ja des de fa 3 anys, nosaltres dèiem abans molts mesos, perquè no teníem clar quant temps, però són 3 anys, ja són un temps interessant. Passa molt de pressa, efectivament. I ara aquesta secció, podem dir que són els projectes centrals de Càritas d'Urgell, senyor Casanova?
Home, aquest és un projecte molt potent. Aquest és un projecte que, a nivell personal, m'ha complicat molt la vida, perquè aquí, doncs, a part de pensar, dissenyar, estructurar, tens que buscar recursos i tens que replantejar. I el projecte que vam iniciar, doncs ara, en aquest moment, ja l'estem replantejant algunes coses, no? Uh-huh. Aquest any mateix tenim un pla d'inversions de 250.000 euros per a l'empresa d'inserció, no? Doncs aquí hi ha hagut molta feina a buscar la finançació, buscar l'optimització de cada cosa. Bé, això és un procés.
Sí.
Pensem que aquesta empresa, en aquest moment, ja són 22 treballadors. Uh-huh. 8 d'Activa't, 7 d'inserció i els altres d'estructura. Per tant, ja no estem en una coseta de 4 o 5, ja estem en un projecte molt potent. Segona, a nivell de bisbat també hem intentat, amb aquest projecte de nou grapats, doncs reconduir tot el tema de la roba i dels robers cap a una altra visió, agafar el tema de la roba com un residu tèxtil. Per tant, estem en un projecte també ecològic. El discurs ecològic també el fem entrar a l'Església. I a partir d'aquesta visió hem intentat, doncs, que tots els robers reconvertir-los en un altre projecte que, per un costat, també col·laboren amb el projecte No Grapats i puguin fer altres activitats. Per tant, també hi ha una visió de territori, hi ha una visió de bisbat. Hem apostat per posar contenedors a totes les poblacions del bisbat, les més importants, però, vaja, des de 500 habitants tenim quasi totes les poblacions i tenim contenedors. Per què? Per donar una visió de que era un projecte no solament a la Seu, sinó és un projecte de l'Església d'Urgell i, per tant, té aquesta dimensió també, eh?
Parlava vostè, per cert, senyor Casanova, del Consell Diocesà que han tingut aquest dissabte. Suposo que tots els responsables de diferents àmbits de la diòcesi s'hi troben.
Bé, aquest dissabte vam tindre també la festa que vam inaugurar el nou centre de Càritas a Tremp.
Molt bé.
Uh-huh. I al fer la inauguració a les 5 de la tarda, doncs, que vam fer el Consell, el vam fer al matí, però el vam fer a Tremp, precisament per enllaçar després amb l'acte d'inauguració del nou centre.
Molt bé. Una diòcesi descentralitzada, de vegades, per la seva àmplia territorialitat.
La nostra diòcesi és com una creu, vertical i horitzontal.
Ah, exacte. Arriba, com saben els oients, segur, fins a Núria, no?
Sí,
fins a la Vall d'Aran, cap a l'altra banda, i cap avall un bon tros, no?
Correcte, sí, sí. Correcte.
Bé, podríem seguir parlant molta estona dels projectes d'inserció laboral de Càritas d'Urgell, que és una mica també una línia de continuïtat dins de Càritas arreu de Catalunya. No cal dir a Barcelona per volum de població, i en altres diòcesis s'està implantant el tema laboral com una prioritat. Càritas no té límits a l'hora d'ajudar les persones, però potser aquí es veu més l'eficàcia, oi?
Bé, és veritat, inclús a nivell d'Espanya s'està treballant molt el tema de la inserció. Per què? Perquè, ho explicarem, diríem, si tinguéssim que fer una foto i diguéssim quina és la Càritas del futur, la Càritas del futur té que ser una Càritas que abandoni una mica el donar el que ens donen i que vagi més a buscar processos d'acompanyament, processos de promoció. Quan tu fas un projecte d'inserció laboral, sempre hi ha un procés d'acompanyament, que aquest és molt important. Ara es parla molt també a nivell d'Església de l'acompanyament dels joves i l'acompanyament de les persones. I segona, perquè no hi ha cosa que integre més, no hi ha cosa que ajudi més a una persona a tenir feina. No hi ha pitjor cosa per una persona és no tenir feina. I això està demostrat i cada dia ho veiem més clar. Si solventem la feina de la gent que no en tenen, hem solventat molts problemes. Si no ho solventem, tenim molts problemes. I això, aquesta prioritat la té bastant assumida quasi totes les Càritas d'arreu de tota Espanya, i no per descomptar les de Catalunya, eh?
Doncs ànims amb tota aquesta tasca, i sabem que Càritas d'Urgell existeix des de fa 3 anys, nou grapats, empresa d'inserció laboral, i dins d'aquesta gran realitat, Grapats Activa't, com ens explicava Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell, a partir de l'experiència d'una aula amb joves que tenien discapacitat mental, després doncs, se'ls va anar orientant cap a una actuació, una feina concreta, perquè aquí sí que moltes vegades ens trobem que l'empresa ordinària no els hi dona, perquè moltes vegades doncs, es busquen unes excel·lències que persones de determinades característiques no poden complir.
Correcte. Sí. O sigui, és difícil que l'empresa ordinària t'accepti i bueno, si tu acceptes és quasi per compromís, eh?
Mm-hmm. Bé, vivim moments de crisi que es comença a superar a nivell macroeconòmic, però en canvi, doncs, pel que fa al patiment que han tingut moltes famílies, moltes persones, no es nota gens. Ara, vostès creuen que es pot alimentar l'esperança amb aquesta situació que tenim ara, a nivell econòmic, sobretot, i social?
Bueno, jo parlaria una mica del tema econòmic. A veure, aquí tenim un tema. Sí que estem en una fase, diríem, de sortida d'aquesta crisi, però tenim un factor, que el que se'n diu la feina precària, aquesta va pujant. I a més, tinc que manifestar públicament i denunciar-ho que en aquest moment els primers, diríem, generadors o promotors de precarietat laboral són les administracions, tant les locals com les més superiors. Per què? Perquè via de concursos externalitzant serveis només es mira el factor econòmic. I llavors doncs, tenim això, de feines subcontratades amb unes condicions laborals que fan pena. Per tant, això és un factor. Segona, un altre factor que tenim, i aquest és molt important, cada vegada anem amb una societat molt tecnològica, anem amb una societat molt d'especialistes, molt d'un servei determinat, i, clar, no tothom pot agafar el mateix tren, no tothom arriba a la capacitat que es demana en aquest rol d'aquesta societat. I aquest model de societat tan tecnificada o tan ràpida de canvis deixa molta gent, com diuen paraules del Papa, a la cuneta, descartats.
Descartats, sí.
I de cara al futur, tothom haurem de començar a pensar com crear llocs de treball protegits per uns col·lectius que mai podran accedir a feines, diria, que demanda la societat o el món empresarial actual. I això ens ha de començar a fer pensar una altra manera de plantejar les coses. Jo fa temps vaig llegir un article d'un economista americà, a la contra del Vanguardia, per cert, que deia, deixeu de fer caritat subsidiant amb l'atur i subsidieu a l'empresa perquè contracti la gent i llavors el que es tracta és que la gent treballi, però mai podrà, hi haurà gent que mai podrà treballar en un lloc, diríem, prou competitiu per les exigències del mercat del moment. I llavors com s'arregla això? Pues creant llocs de treball protegits. Uh-huh. I aquest és una mica el repte de futur. Aquestes són dues reflexions, no? Uh-huh. Precarietat laboral i que estem en un sistema que difícilment molta gent es podrà incorporar al mercat laboral. Per això tenim tot el tema dels serveis, de l'hostaleria, claro, perquè ocupa. Per això també té les seves precarietats per la temporalitat, sí, per els contractes de preu baix, per les hores que han de treballar, etc.
Sí. Una última qüestió, ja per anar acabant, senyor Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell. Grapats Activa't, ens ha comentat vostè que té 8 persones ara mateix, que és el màxim, el límit, però hi ha la possibilitat que altres persones properament o en un futur no gaire llunyà es puguin acollir? Hi ha manera de contactar-hi la gent que sigui a la diòcesi d'Urgell?
Pues molt fàcil, que es posen, vagin a la web nostra i allí hi ha un lloc que poden fer un donatiu i el que vol fer, perquè també a vegades et trobes amb una empresa que et diu, mira, jo no et donaré diners, però al millor et faré un transport d'un tràiler un cop al mes. Vull dir, hi ha moltes maneres de col·laborar. És un projecte participatiu i, per tant, és un projecte de la societat on visco, no és un projecte privat nostre, és de la comunitat. I aquest és jo convido tothom a participar-hi, a conèixer-lo i a difondre'l. I, a part, a promoure, potser a vegades, amb línies d'activitat. Si a mi una empresa em facilita una feina, m'ajuda a que jo pugui engrandir el projecte.
caritasurgell.cat, aquesta és la web, allà es pot trobar tota la informació sobre aquesta nova secció Grapats Activa dins de l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats del Bisbat d'Urgell. Senyor Josep Casanova, director de Càritas d'Urgell, una vegada més, gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé tota aquesta immediatesa de projectes i de realitats que sempre tenim. Potser el millor és viure el dia, però també pensant en projectes futurs. i aviat vindrà la presentació de la memòria conjunta, no?, de Càritas.
Correcte.
A Catalunya. Correcte. I hi ha la campanya d'Advent i Nadal. Que
correcte.
Bueno, això va ràpid.
Com ara ja ha passat l'estiu, i ara al setembre-octubre ho hem d'arreglar tot el que de l'estiu no hem fet. I això sol passar sempre.
Això, ens posem al dia per l'aturada de l'estiu. Una abraçada, salutacions a tota la diòcesi d'Urgell, agraïments a l'Àlex Alsina per l'assistència tècnica. Fins una propera ocasió. Bona nit.
Bona nit i gràcies.
Adéu-siau. Seguim a La Veu de Càritas.
La Veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
La Veu dels Testimonis.
Avui volem que el testimoni tingui com a nom propi el Dia Mundial del Treball Decent, que se celebrarà aquest dissabte, com cada 7 d'octubre, els últims anys. Es tracta del testimoni d'Àngel Noé Ramírez, un usuari de Càritas, que després de seguir un itinerari laboral plantejat per l'entitat, ha trobat una feina. Ell és fill d'Hondures, va venir ara fa 11 mesos a viure a Catalunya i ha hagut de començar de zero. També ens acompanyaran Alba Martínez, que és treballadora social i també insertora sociolaboral en la formació a través de Càritas, i d'altra banda, un dels responsables de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona, Jordi Julià. Amb Càritas Diocesana de Barcelona tenim el testimoni d'avui. Saludem Àngel Noé Ramírez. Bona nit, benvingut a Ràdio Estela, La Veu de Càritas.
Bona nit. Bueno, saludos a todos los que me están escuchando. Paso la palabra.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquesta salutació tan personal i amb tota la llibertat pot explicar coses. Ens ha dit que entén bé el català, cosa que li agraïm. Sí, no? Entén bé?
Sí, lo entiendo bien.
Li costa parlar encara una mica.
Sí, cuesta mucho hablarlo, pero sí lo entiendo.
Cap problema. Molt bé, també tenim amb nosaltres, com us anunciàvem, Alba Martínez, treballadora social, insertadora sociolaboral. Benvinguda, bona nit.
Bona nit.
Com estem?
Molt bé, gràcies.
I saludem, com us anunciàvem també, Jordi Julià, de l'equip de comunicació de Càritas Diocesana de Barcelona. Benvingut, bona nit.
Bona nit, gràcies per convidar-nos.
Gràcies, com sempre, a vosaltres també. Bé, com és la història personal d'Àngel Noé Ramírez? Noé.
Bueno, mi historia comienza desde mi trabajo, porque trabajé en una zona donde es muy conflictiva, porque el último empleo que tuve... trabajaba con taxistas y la cuestión de las pandillas allá, la extorsión, era muy peligrosa, porque a cada rato escuchábamos las noticias y había un taxista muerto, un transportista muerto. Mi día laboral siempre empezaba pasando por una zona muy conflictiva y siempre habían robos, asesinatos y todo esto. Entonces decidí venirme para acá. Más que tenía a mi madre aquí, pues... aquí estoy y, bueno, he pasado muy, muy bien aquí el tiempo, lo he aprovechado al máximo y aquí estamos formándonos para seguir buscando empleo y seguir adelante.
¿Quina edad té? ¿Cuántos años té vostè?
Tengo 27 años.
I tenia la mare que estava aquí, però, per tant, vostè va venir més fugint de la violència, de la conflictivitat social i del perill per a la seva pròpia vida que no pas per una raó econòmica.
Sí, no, yo huía más que todo de la violencia porque... siempre eran conflictos en todos los barrios que yo pasaba para trabajar, era muy, muy conflictivo.
¿Barrios de la capital, perdón, de Tegucigalpa?
Sí, barrios de la capital de Tegucigalpa.
Déu-n'hi-do. Sí. Honduras certament és petit, però pel que tenim entès, bona part de la població es concentra al voltant de la capital, no?, i de la seva rodalia.
Sí.
I està content amb aquesta ajuda de Càritas, a part d'agraït?
Sí, estoy muy contento aquí, bueno... desde que entré a Càritas me encontré con Elena, que ella me insertó primero a los cursos de, de lo que es habilidades personales y competencias laborales. Luego conocí a Alba y ella me ha estado ayudando mucho, dándome consejos del trabajo y todo esto.
¿Y qué fa usted exactamente ahora? ¿En qué trabaja?
Bueno, trabajo como cuidador de una persona con dependencia.
Una persona gran, de avanzada sí. edad.
Tiene 89 años, depende mucho de mí porque le dio un ictus en febrero y no puede cocinar, no puede ir al baño él solo, entonces para eso estoy yo, para ayudarle en lo que sea.
Molt bé, ¿y treballa ja fa un temps, uns mesos?
No, empecé hace poco a trabajar.
Ben recent, doncs.
Sí, muy reciente. Por ahora estoy buscando empleo para los días de semana.
Noé Ramírez ens ha introduït una mica la seva història. Suposo que Alba Martínez, veure que la feina d'insertar laboralment moltes persones necessitades dona fruit, això fa goig.
I tant, aquests casos d'èxit per nosaltres són, bueno, el nostre sentit, no?, de la nostra feina. El Noé va començar amb l'itinerari laboral de Càritas al desembre del 2016. Com ella explica, va fer un curs d'habilitats personals, després va fer un altre de competències laborals, no?, una mica per decidir, no?, de què vull treballar en aquest país i de què puc, no?, en les meves condicions. Després va estar en un espai de cerca de feina i després vam decidir, no?, que pogués fer el curs de cuidadors juntament fem amb Sant Joan de Déu. Després de fer el curs aquest de cuidadors, també ha estat fent altres monogràfics, no?, com a cuidadors, no?, monogràfics de cuidar amb persones amb problemes de salut mental, no?, o de demència, no?, i bé, bueno, pues ara el fruit de tot això és que el Noé ha trobat feina. La feina que té no li ocupa el temps complet, llavors continuem, no?, perquè pugui ampliar les seves hores de formació, però ha aconseguit feina del que ha estudiat aquí en aquest país, no?, i això jo crec que ja és molt.
I, a més, és una feina que li agrada, que el fa sentir-se realitzat. Són unes hores durant el dia, no? Suposo que quan aquesta persona s'incorpora, surt o el que sigui, no? Vostè l'ajuda en tot.
Sí, en todo. Bueno, hasta en el aseo personal d'ell.
Clar, clar, té una necessitat total des que es lleva fins que se'n va a dormir, no?
Sí.
Avui amb Noé Ramírez, que és una persona beneficiada per l'acció de Càritas Diocesana de Barcelona, i amb la treballadora social Alba Martínez, parlem d'un exemple de treball decent. I és que aquest dissabte, com dèiem abans, és la Jornada Mundial pel Treball Decent. No fa gaire anys, no?, que se celebra, però és important posar en valor, no?, aquesta importància que el treball no és qualsevol cosa. Ha d'haver-hi una dignitat.
Sí, això és una acció de la Jornada Mundial pel Treball Decent que portem fent des de l'any passat, precisament. Van prendre la decisió moltes entitats d'Església, doncs, de fer un pas endavant i reivindicar, doncs, que com a Església teníem alguna cosa a dir en el món laboral i en el món del treball, i per tant, doncs, amb la pastoral social, amb la pastoral obrera, amb Cristianisme i Justícia i d'altres entitats, doncs vam proposar fer un manifest en el qual reivindicàvem això, un treball decent que no només, doncs, demani que tothom pugui accedir a la feina, sinó que també, doncs, hi hagin feines dignes, hi hagin sous dignes, que no hi hagin contractes temporals, sinó que s'intenti que hi hagin contractes indefinits perquè la gent tingui una estabilitat, i bàsicament, doncs, una sèrie de drets que creiem fonamentals perquè tothom pugui viure, doncs, amb totes els drets i totes les garanties.
I com es presenta aquest any, la segona edició, doncs, de la Jornada Mundial pel Treball Decent?
La primera edició vam fer la presentació d'aquest manifest. A la segona edició d'aquest any, doncs, el que volem fer és desenvolupar doncs, les accions per explicar què vol dir tenir un treball decent. Llavors, com a convit que fem als nostres oients, el proper dijous 5 d'octubre a les 7 de la tarda organitzem, doncs, els Jesuïtes del Clot, que estan al carrer València 680, una taula rodona on parlarem de com assolir avui un treball decent. En aquesta taula, doncs, ens acompanyaran des del secretari general del sindicat USOC, un dels sindicats, doncs, que hi participa, o el senyor, per exemple, Josep Ginesta, que és secretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També això estarà moderat pel senyor Josep Maria Uretra, que és un periodista, doncs, de reconegut prestigi. I, entre d'altres, doncs, també hi haurà una fila zero en la qual, doncs, diferents col·lectius, sindicats i associacions també podran dir la seva per, entre tots, doncs, tenir un màxim consens del que vol dir un treball decent i com assolir-lo.
Això és dijous, dia 5. A quina hora, hem dit?
A les 7 de la tarda, als Jesuïtes del Clot.
Al carrer València 680.
I, posteriorment, el dissabte 7 d'octubre, que sé que és el Dia Mundial del Treball Decent, doncs creiem que era necessari fer una acció més reivindicativa, més visible, i per aquest motiu doncs, totes les entitats convocants ens trobarem a les 10:30 davant de la Catedral de Barcelona, a 11:15, i allà doncs, desplegarem una pancarta on reivindicarem un treball decent i on diferents persones que estan doncs, en situació vulnerable o que es veuen afectades doncs, per aquestes dificultats, tant a nivell laboral com el treball precari, etc., doncs, podran reivindicar per quin motiu creuen que cal un treball decent i perquè nosaltres creiem doncs, que és necessari reivindicar-ho.
Si preguntéssim quin és el límit de la decència, és difícil resumir, però sobretot que tingui unes condicions mínimes, no? Higièniques, de no explotació, és a dir, que la
sí,
persona...
Sí, al final, el que diem, una igualtat d'oportunitats per a totes les persones que viuen a casa nostra, siguin o no siguin doncs, d'aquí, i sobretot això, doncs, que la gent pugui viure a partir del sou, que és el més important, és a dir, que totes les hores que una persona inverteixi doncs, puguin servir per viure.
És necessari el sou, és necessari tenir ingressos per viure.
En el darrer informe de la darrera roda de premsa de Càritas de fa uns mesos, dèiem això, doncs, que hi ha gairebé un 30% d'usuaris de Càritas doncs, que, malgrat treballar, no poden arribar a final de mes. Llavors, també això és una denúncia que fem i que és necessari, doncs, explica.
Tenir feina no vol dir quedar fora del llindar de la pobresa. No sé si vol comentar alguna cosa sobre aquesta jornada, Alba. En tot cas, benvinguda sigui, no?
I tant. I animem avui a tothom que es pugui sumar, no?, als actes.
Els actes, tant aquest de Barcelona el dijous, a les 7 de la tarda, al carrer València 680, als Jesuïtes del Clot, com dissabte a 11:15 del matí davant de la Catedral de Barcelona, amb aquesta concentració reivindicativa d'un treball decent. Abans de venir vostè aquí, Noé Ramírez, pensava que necessitaria l'ajuda de Càritas, s'ho imaginava?
Bueno, en mi país no se conoce, esta entidad no se conoce para nada, no sabía ni si necesitaría ayuda de alguna formación aquí o algo. Yo solo vine, pues, bueno, huyendo de la violencia con mi mamá aquí y, bueno, a buscar ayuda de mis amigos, más que todo, de los que están aquí, a conseguir un empleo, luego conocí lo que es Càritas. Y bueno, ahí estoy muy contento con ellos, porque me han ayudado en todo lo que han podido y en todo lo que he pedido.
La seva mamá trabaja.
Sí, ella trabaja unas horas por la mañana en un domicilio particular también.
Uh-huh. Per tant, entre tots dos vam fent una miqueta de calaix, encara que no sigui sobrat, però necessari per viure.
Sí,
molt
un
bé.
Poco cada quien. Y...
Molt bé. Doncs gràcies pel seu testimoni. Vol dir alguna cosa als qui ens escolten, que poden sentir-se interpel·lats, no?, també per aquesta feina que fa Càritas, i també reconeguts, perquè molts dels que ens escolten fan donatius a Càritas, i això és important, no?, perquè així ajuden a ajudar, com sempre es diu.
Bueno, más que todo, un saludo a toda la gente que nos escucha, y bueno, que apoyemos todos a Càritas, los que podemos, con donativos, lo que sea. Y porque ayudan mucha gente como mí, que viene sin papeles, sin trabajo ni nada, sin dinero, y nos ayuda mucho a formarnos y a buscar un empleo. Y bueno, es todo.
Molt bé, doncs benvinguts. I un record especial per a Hondures, que sabem que és un país que els últims 8 anys ha viscut grans inestabilitats polítiques, amb un cop d'estat fins i tot l'any 2009 i moltes convulsions socials. Amèrica Llatina, tristament, és habitual això en molts països, però a Hondures sabem que està passant i el que ens diu vostè és molt, molt exemplificador, no?, d'aquesta situació de delinqüència, de violència, d'enfrontaments entre bandes i una mica d'aquests intents d'imposar la llei del més fort, no?
Sí.
I per últim, Alba Martínez, vol comentar alguna cosa sobre la seva experiència? Segur que, a més d'haver ajudat Àngel Noé Ramírez, també ha ajudat altres nois, noies, homes i dones, no?
Sí, sí.
A integrar-se laboralment.
I tant, bueno, cada dia lluitem per aconseguir-ho, no? A vegades pues és un cas d'èxit com el Noé i a vegades no és tant, però bueno... Ahí estamos, ¿no?
Sí,
i cada dia, pues, lluitant, i sí.
Fa gaire temps que es dedica vostè això, a Càritas?
Bueno, jo fa 10 anys ja que estic a Càritas.
Déu-n'hi-do, felicitats.
Sí, gràcies.
I ànims amb la feina, igual que Jordi Julià, encara que porta menys temps en aquesta comunicació, però també segur que ja té una petita experiència acumulada que segur que podrà seguir enriquint. Moltes gràcies a tots tres. Noé Ramírez, usuari de Càritas, Alba Martínez, insertadora i en la formació sociolaboral, i també Jordi Julià, de comunicació. A tots tres, bon dia en el treball decent, dissabte, i bona feina.
Moltes gràcies.
Adéu-siau, fins una altra.
Adéu.
Seguim encara la veu de Càritas.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana d'Urgell i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts a les 5 de la tarda a la sala de juntes de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social del campus de Capont de la Universitat de Lleida es farà la 7a jornada de voluntariat social.
En el marc de la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa, es farà demà a 8:15 de la tarda a l'Olivera, al carrer Circumvalació número 5 de Gelida, una trobada en la que el pare caputxí Josep Massana parlarà de la relació entre medi ambient i l'encíclica Laudato Si.
En el marc de la campanya Enllaça't per la Justícia, promoguda per Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, Mans Unides i Justícia i Pau, aquest dimecres, dia 4, a 8:45 del matí, se celebrarà a la Casa de l'Església del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat l'Eucaristia amb el rest de laudes per als treballadors i voluntaris.
Dijous, de 6 a 8 de la tarda, Maria Elena Alfaro, psicopedagoga i directora de la Fundació Aret, la Fundació per a la Reinserció de Dones, farà una xerrada sobre el valor de l'ajuda, organitzada per Càritas Parroquial d'Olesa de Montserrat, a la comunitat minera olesana, al carrer d'Alfons Sala, número 42, d'Olesa de Montserrat.
També dijous, en aquest cas de 7 a 8 de la tarda, es farà al portal de Càritas Arxiprestal de Manresa un acte de reconeixement a empreses i entitats que col·laboren amb Càritas.
Divendres al matí es reunirà la Comissió de Migracions de Càritas Catalunya al carrer dels Àngels, número 18 de Barcelona.
També divendres a 8:15 de la tarda a la sala d'actes de Càritas Diocesana de Lleida es farà una taula rodona sota el títol Garantir els drets dels treballadors i treballadores, organitzada per Càritas Lleida, la Fundació Jaume Rubió i Rubió, Justícia i Pau, la Delegació de Pastoral Obrera i l'Acció Catòlica Obrera.
Dissabte se celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent, impulsada i organitzada per la Confederació Sindical Internacional.
I dissabte, de 11 del matí a 8 del vespre, es farà la 6a edició de Mataró per Càritas, una jornada de portes obertes a la plaça de Santana de la capital del Maresme, on s'intenta sensibilitzar les persones i aconseguir recursos.
També dissabte es farà una sortida formativa d'inici de curs del programa de gent gran de Càritas Diocesana de Lleida, amb el lema «Posa't en les sabates, repensant en l'atenció centrada en la persona».
Càritas Interparroquial de Sabadell participarà aquest dissabte, dia 7, a la plaça del Doctor Robert, en la trobada Mesclat de Sabadell. Aquesta trobada aplegarà tant organitzadors del tercer sector social com entitats culturals que participaran en diferents activitats com ara espais informatius i lúdics, exposicions o presentacions.
I dissabte a les 5 de la tarda, a l'exterior de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè del Prat de Llobregat, es farà una pregària en el marc de la campanya Si cuides el planeta, combats la pobresa. A 7:15 de la tarda, a l'església de Santa Maria de Capellades, també es farà una pregària en el marc de la mateixa campanya.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel.
Hem arribat ja al final d'aquesta edició de La veu de Càritas a Ràdio Estel. Un breu apunt, el Papa Francesc ha estat aquest dissabte a Cesena i també a Bolonya, entre dissabte i diumenge. Va celebrar una missa a la ciutat en què va reflexionar sobre la importància dels pobres com a centre de la nostra vida de caritat. fins i tot va situar aquestes tres P's, que en castellà també i en català sonen com en l'italià, la paraula, el pa i els pobres. Les tres P, va dir, de referència per al cristià. També va tenir una gran importància en aquesta visita del papa a Cesena i Bologna, l'acollida als refugiats, perquè va visitar un centre on s'acullen persones excloses, descartades, com diu ell. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies per la vostra companyia. Hem estat amb vosaltres des de les 8, com cada dilluns. El Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb el Lluís Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bona nit.